Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
A veure, o encara que hem arribat a les 9 en punt del matí, aquesta pel·lícula protagonitzada per Timothée Chalamet, que Toni Vall diu que no seria d'estranyar que pogués ser candidat a l'Oscar per aquest paper que fa. Déu-m'hi-do, quines ganes. Avui també s'estrena, per cert, la pel·lícula Robot Dreams. Pablo Berger s'estrena dirigint una pel·lícula d'animació després de 5 anys de feina. És una adaptació de la novel·la gràfica Robot Dreams de la nord-americana Sarah Baron, sense diàlegs, però amb molta música. Ensenya la història d'un gos que ha sigut capaç de fabricar un robot. Berger ha commogut la crítica i Robot Dreams ja ha aconseguit 4 nominacions als Premis Goya. I avui també arriba als cinemes Anatomia d'una caiguda.
That's not the point.
Il parle de tromperie.
I was honest about it.
Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette
fille. La directora Justine Trite ha guanyat la Palma d'Or a millor pel·lícula al Festival de Cannes amb el film, que també està nominat al Goya com a millor obra europea. És una crònica d'un judici contra una dona acusada d'haver assassinat el seu marit després de llançar-lo per un precipici. I en sèries, a Disney Plus, arriba la 12a temporada d'American Horror Story. Boníssima. 12a temporada ja, d'American Horror Story. Apareixen Kim Kardashian, Emma Roberts i Clara Delevingne. Seran 5 capítols que desgranen la història d'una actriu atormentada perquè vol quedar-se embarassada i no se'n surt. La sèrie està en marxa des del 2011 i els productors asseguren que tindrà una 13a temporada. I Apple TV Plus estrena avui John Lennon, Assassinato sin juicio. És una sèrie documental de 3 capítols que analitza a fons l'assassinat de l'ex-Beatle a mans de Mark David Chapman. Ho fa a través de molts testimonis del cas, alguns d'ells inèdits, per cert. Fins i tot compta amb entrevistes als advocats defensors de Chapman i a psiquiatres, detectius i fiscals. Ahir també, per cert... Ahir també es va estrenar, i aquí ho està... Jo crec que avui el Basté ha dormit poc, perquè estava esperant que s'estrenés això. El documental d'Isabel Preisler a Disney+.
Todos mis hijos han sabido perfectamente escoger sus caminos y escoger bien. Xavi lleva una vida dedicada a su familia. Julio es el más cañero de la familia, pero es feliz teniendo todo lo que tiene y no teniendo nada. Enrique, por fin...
Es diu Mi Navidad i en 2 episodis mostra com Preisler es prepara per reunir a tota la família per celebrar Nadal junts. A la minissèrie també hi apareixen les seves filles, Tamara Falcó i Anna Boia. En teatre, el Condal de Barcelona va acollir l'estrena de la comèdia amb tocs de terror Escape Room 2, d'Héctor Claramunt. Joel Joan torna a protagonitzar l'obra, que també ha codirigit. Els personatges es retroben 5 anys després per tornar a jugar a un Escape Room ple de sorpreses. A l'estrena i va ser la Bàrbara Padilla.
Joel Joan i Paula Vivers tornen a jugar-se la vida en un escape room que canvia d'escenari i on la màgia, i no direm res més per mantenir el secret, té un paper essencial amb un número especialment arriscat. L'actor de Plats Bruts s'endú un cop més la majoria de les rialles del públic i es tornen a posar en escena dos temes que ja van aparèixer a la primera entrega, el feminisme i la política catalana. Això sí, ja no estem al 2017, sinó al 2023, i els efectes post-Covid es noten. També el llarg camí cap a la independència de Catalunya. Acompanyen a la parella protagonista en aquesta aventura per primer cop Borja Espinosa, Agnès Busquets i Irene Jodar. Milers d'espectadors van veure la primera part, que va estar en cartellera 4 temporades, i fins i tot es va fer una pel·lícula que es pot veure a Netflix, i d'aquesta segona part també hi haurà pel·lícula. L'obra, però, a diferència de la primera entrega, no farà gira perquè al teatre s'hi han fet obres per adaptar el muntatge. De moment, ja hi ha més de 20.000 entrades venudes.
Passen 4 minuts de les 9 en punt del matí. Al Vallès Occidental hi ha molta inquietud pel tancament de l'històric restaurant que hi ha al cim de la Mola. al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. La concessió s'acaba el dissabte 20 de gener i, si res no canvia, el local haurà de baixar la persiana. Els propietaris denuncien que es tanqui el local que regenta des de fa més de 50 anys, quan la Diputació, la Generalitat i l'Ajuntament de Matadepera encara no tenen clar quin projecte volen tirar endavant aquest espai. També lamenten que més de 20 persones es quedaran sense feina i que tampoc no se sap què passarà amb les mules que pugen i baixen el menjar i les escombraries. Per cert, m'han dit que en Tian Riba, que és un assidu del restaurant, arriba avui, que trepitjarà l'ull de poll a la tertúlia, que començarem ara d'aquí uns minuts, amb Ana Gómez, Ramon Rovira i Xavier Melero al seu costat, arriba avui amb ganes de dir-hi la seva sobre aquest tancament del restaurant. Li preguntarem, doncs, pel tancament del restaurant i a veure què en pensa el Tian. I què en pensa també, doncs, amb la gent de la zona, perquè és veritat que trobes que és un tema de contractes, però alhora, com diuen des del restaurant, és on, si les institucions encara no tenen clar què hi volen fer en aquell espai, doncs precipitar ara el tancament, doncs potser no és la millor opció. Veurem a veure què en pensa el Tian Riba. Ho comentàvem abans d'anar a la publicitat aquestes últimes hores. Si heu obert Twitter, potser haureu estat conscients de la polèmica que envolta l'últim capítol del podcast d'Alba Riera i Andrea Gómez, que es diu La Turra, i que és de la plataforma Someva, tot plegat per un comentari sobre els fills dels veïns. Entrevistava l'artista Albia, aquí els veïns se li queixen perquè escolta la música massa fort. La polèmica ha arribat per l'argument que fa servir per defensar-se.
I els veïns et queixaran, és que teníem criatures, no? I és la cosa de, sí, però és que la teva criatura, a mi també, no? És com, jo no he elegit escoltar aquesta criatura o aquests gossos, o vosaltres barallant-vos i inclús sent una cosa violenta, el que us arribeu a dir, jo no ho he escollit i sóc la teva veïna, doncs, bueno, jo escolto música.
És a dir, compara els plors dels fills dels seus veïns amb la música que ell posa. O, per exemple, si al cap de setmana venen uns amics, unes amigues a casa i fan festa fins a altes hores de la matinada. Hi ha qui es posa les mans al cap per equiparar una cosa amb l'altra, però també qui considera que tan molesta pot ser una cosa com l'altra. Clar, ara la pregunta que llancem a l'aire és, què molesta més? El plor d'un nen o la música del veí a tota castanya? El debat és obert. A la resta dels esports, amb Repsol, Ter Stegen ha decidit operar-se aquesta setmana d'una hèrnia discal que també afecta a la seva cama esquerra. Tant el club com el futbolista ja ho han fet oficial, i malgrat que no s'han mullat sobre el termini de recuperació, tot apunta que el porter alemany del Barça s'estarà entre 2 i 3 mesos de baixa. És ben bé que quan alguna cosa pot sortir malament al Barça, surt malament. Per tant, l'objectiu seria que estigués recuperat almenys pels vuitens de final de la Champions cap a mitjans del mes de febrer. Mentrestant, el Girona perdrà Angel Herrera durant el proper mes i mig. El migcentre veneçolà té una lesió a la cama dreta i el primer partit que es perdrà és el d'aquest diumenge contra el Barça a Montjuïc, recordem, a les 9 del vespre i en directe, òbviament, a RAC1. Per cert, abans de jugar-hi, un dels millors jugadors que té el Girona, l'Aleix García, ha dit que li encantaria jugar al Barça. És un fragment molt curt d'una entrevista que li han fet a Movistar.
Obviamente me gustaría jugar en el Barça, es el club que desde pequeño pues siempre he seguido, siempre me ha gustado.
El Barça juga el diumenge, però abans l'equip de Mitchell jugarà demà al camp de l'Oriola, al seu partit de la segona ronda de la Copa del Rei, a les 9 del vespre i en directe també a RAC1. Avui a les 4 i també a RAC1, el Terrassa rebrà l'Alavés. I qui ja ha fet la feina és l'Espanyol, que ahir va guanyar 3-1 al Valladolid i qui ja està classificat, per tant, pel 16ens de final. Jofre Carreras va fer un doplet i Javi Puado va fer l'altre gol de l'Espanyol. A banda de l'equip perico, ahir també es van classificar pels 16ens de final el València, el Castellà i el Getafe. Mentrestant, i a tot això, a Anglaterra, l'Arsenal ha salvat pels pèls el seu lideratge a la Premier League. Ahir va suar de valent per guanyar el camp del Luton Town, que és el quart per la cua, però finalment es va imposar per 3-4 amb un gol al minut 97. Aquestes coses que només passen a la Premier. Aquests dies hi ha jornada intersetmanal a Anglaterra i és per això que avui, a 9:15 del vespre, es juguen dos grans partits. Grandíssims, estan molt bé enmig del pont que caiguin partits com, per exemple, un Aston Villa Manchester City o un Manchester United Chelsea. meravellós, per estar al sofà, i a més, com que diu la Mònica, que farà fred, doncs et poses al sofà amb la manta i a veure partits de futbol. I encara un parell de coses més. La revista Time ha distingit Leo Messi com l'esportista de l'any per haver aconseguit que els Estats Units es converteixin en un país de futbol, i Jenni Hermoso apareixerà a les campanades de Televisió Espanyola. L'exdavantera del Barça acompanyarà el presentador Ramon García i la cantant Ana Mena, que dirigiran tot el programa.
Escolta, puc abaixar la finestreta i...
No, Clara.
Si trigaré poc.
Vinga, va.
Ja som il·luminats!
Quan et converteixes en un il·luminat i comences a estalviar en carburant, en les factures de la llum i el gas, o estalvies comprant en les teves marques preferides fent servir Wilet i en les recàrregues elèctriques, et ve de gust explicar-ho. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 i comença a estalviar.
Anem al trànsit.
Lloguer Segur, sempre al teu costat, patrocina aquest espai.
Anem cap al RAC, allà hi tenim comptant cotxes. Avui, 6 de desembre, el Bernat Pareja. Bon dia, Bernat.
Hola, bon dia. De moment, tranquil·litat a les vies catalanes en aquest dimecres d'operació sortida. Destacar només 5 quilòmetres de marxa lenta a l'AP7 en el seu pas per Riells en sentit nord per una incidència, i densitat de circulació a la C16 en el seu pas per Berga en sentit Pirineus. Pel que fa als accessos a Barcelona i les seves rondes, fluïdesa en totes les vies en ambdós sentits de la marxa en un dia on no s'esperen les retencions habituals d'un dimecres feiner. És tot des del RAC.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
I acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant de jocs de taula, perquè avui, a partir de les 11, aquí al Món RAC1 jugarem les millors partides dels jocs més mítics. Jugarem al parxís i esperem que ningú faci trampes, perquè, si no, ja sabem què hem de fer.
Te encuentras mal, te duele de verdad, cocodrilo saca muelas. No sufras más, te voy a curar.
I també recordarem l'icònica oca, per exemple.
Diuca oca, diuca oca, i tiro por perfecto.
Diuca oca, diuca oca, i tiro porque...
Avui, a partir de les 11 del matí, veurem qui guanya la partida amb Oriol Comas i Coma, que ha escrit el llibre Un món de jocs, una història de jocs de taula, del joc reial dur al Monopoli. Aviam si ens dona idees per jugar amb la família ara que ens trobarem tots per Nadal. És a dir, farem un repàs dels jocs més mítics, que si parxís, que si el sacamueles, que si l'oca oca, i tants d'altres, però també ens centrarem en els nous. És a dir, quins jocs de taula han sortit en els últims anys i quins jocs de taula ara doncs s'estan venent més, per donar idees de cara a aquests propers dies en què tots ens reunirem amb la família i passarem més estones a casa. Volem un joc per guanyar el cunyat i fer-lo callar. I si també voleu participar-hi, doncs escriviu-nos per Twitter i expliqueu-nos quin és el vostre joc preferit amb l'etiqueta Jocs RAC1. Jocs RAC1. I que la sort estigui sempre de la vostra banda.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC1, amb Sergi Ambubio.
9 i 13.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero i el periodista Ramon Rovira. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Ramon Rovira, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Com estàs, Ramon?
Bon dia a tots. Bé, una mica de son perquè vam acabar tard, però bueno.
Ja, ara parlarem. Va anar bé amb la presidenta de la Comunitat de Madrid?
Sí, va anar bé. Ella va dir el que ens volia dir. Va parlar poc, per cert, de la Comunitat de Madrid i va repartir a tort i dret d'altres coses, però no, va anar bé, va anar bé. Hi havia molta gent i, bueno, va ser molt interessant.
Xavier Melero, bon dia.
Bon dia, Tingui.
Què tal, letrador?
Encantat de veure'l.
Tot bé?
Tot bé. A veure què va dir la senyora Díaz Ayuso. Tinc curiositat, perquè m'agraden molt els polítics processistes. I el que queda de més representatiu del procés és la Díaz Ayuso.
Ana Gómez, bon dia.
Ja, Jesús, Javier, que és molt d'hora encara per començar. Bon dia, Albert.
Què tal, Anna, tot bé?
Sí, 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 aquí al peu del canó treballant.
Tian Riba, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Ja, em van dir que... ho farem després, eh? Però m'han dit que has vingut amb ganes de parlar del restaurant, pràcticament ja ex-restaurant de la Mola.
Sí, home, clar.
Clar, és que per parlar-ne.
Sí, home, clar. Per parlar-ne. No pot ser això.
No pot ser.
No pot ser.
Ara en parlarem, perquè crec que jo crec que bona part de la gent de Terrassa, Matadepera, etc., és a dir, tot el que seria la comarca, ja no només Terrassa, Matadepera, tota la comarca del Vallès Occidental comparteix bastant el teu sentir. Atreviria.
Bueno, encara no l'he dit, eh?
Bueno, m'has dit, no es pot permetre això. M'atreviria a anticipar una miqueta què diràs del teva.
El letrado no sap de què va.
Sí, no sé de què parlo. Segur que alguna sagrada tradició...
Hi ha un magnífic restaurant a dalt la Mola, un restaurant que està a 1.000 metres d'alçada, que volen tancar. Ja està, és això, aquest és el resum.
Quan un restaurant tenca, mor un paisatge.
Correcte.
Ara, hosti, que bonic.
Ja tenim el Melero per
la nou. La gràcia d'aquest restaurant, Xavier, és que el menjar, les begudes, tot, ho havien de pujar amb mules.
No, ho havien fet.
Dieu que el volen tancar, no?
Sí, la concessió caduca el 20 de gener.
Doncs
per tant, tot apunta que el 20 de gener ja baixarà la persiana.
Com que és una zona especialment protegida i, òbviament, no hi ha carreteres per poder-hi pujar amb cotxes ni per res d'això, s'ha de pujar encara amb mules, i és fins i tot algunes vegades que havia coincidit, veus com pugen allò amunt, molt amunt. I a més, pels que no som d'aquella zona del Vallès, però jo que he tingut una relació amb allò un temps, no et posis amb la Mola, eh? Perquè és la muntanya sagrada. Cuidado que...
Al contrari, espero que estigui més net que l'Himàlaia, però bueno...
Sí, ja, net estava precisament...
Justament perquè la gent del restaurant s'encarrega de cuidar l'entorn.
Correcte. Aquest és un dels grans temes, que és un... I ara qui s'encarregarà de netejar l'entorn de la gent que puja i que no va al restaurant ni que porta l'entrepà o el que sigui, perquè va fer el cim de la Mola, i clar, després hi ha la gent que ara gestiona el restaurant, que qui se n'ocupa de mantenir l'espai com ha d'estar. Per cert, escolteu una cosa, heu llegit la Constitució ja o no?
Avui encara no.
És que l'ABC avui regala una Constitució. Entenc que avui és el dia, però bueno, ABC con la Constitució Espanyola...
Doncs a veure si se la llegeixen,
sí?
Perquè potser s'emporten una sorpresa.
Constitució Espanyola, Cortes Generales, BOE, número 311, del 29 de diciembre de 1978, Don Juan Carlos I, rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución. I comença amb el preàmbul i tal.
Jo estava a la facultat quan va sortir la Constitució. I ens la van regalar, aquell exemplar groc que circulava.
Això es feia abans, regalaven exemplars.
Hi havia piles, entraves a la facultat de dret i estava ple de constitucions i tothom estava contentíssim. Clar, fins aquell dia, a les classes de dret polític i tal, només es parlava de la constitució xinesa i la constitució cubana i la constitució soviètica. A partir de llavors ja la cosa va millorar.
Va canviar.
Home, Albert, i també hi ha un diari. Em sents, Albert?
Digues, Anna.
No dic que un diari que també n'ha unido. El periòdico diu la Constitució també de les mujeres.
Sí.
Doncs comencem bé, perquè els primers articles ja hi diu que les dones som de segona categoria, per tant, una mica de decència pública.
No diu més que això, no? També diu que...
Diu, en cas sí, de... ja, però diu una Constitució també de les mujeres, doncs
no,
vaja...
No, em referia a lo que diu la Constitució, que diu que en cas de relleu o de substitució al front de l'Estat... òbviament amb la monarquia, té preferència l'home respecte de la dona.
Clar.
No? Ja estem parlant...
Gravíssim error que ve de Ferran, dels temps de Ferran VII,
sí,
amb lo elegant i estilós que és una monarquia amb reina. com hem
no, no sé si és elegant i estilós, no, però és
amb una... Sí, amb una, home, perquè amb poden amb portar tiares i diademes i coses d'aquestes, que, home, el look masculí és molt més restringit.
No ho sé, jo no m'interessa poc els looks masculins i femenins, m'interessa la igualtat, la igualtat, i la veritat és que la Constitució espanyola és la primera amb la front, m'entens? I per tant, doncs comencem, si realment volem canviar el món i volem una Espanya més moderna i més plural i més equitativa i més igualitària, doncs comencem per on hem de començar, canviar la Constitució ja en aquest aspecte. Després ja parlarem dels demés, però en aquest ja no ens hi podem sentir absolutament incloses la meitat de les ciutadans de l'estat espanyol, i per
I
tant,
si, si de
menys passada, propaganda.
I si de passada, Anna, fossin capaços de respectar els articles com és?
I l'habitatge,
nos
dimos
entre todos?
És tot, exacte.
Per exemple, doncs, el que fa referència a nacionalitats, doncs, bé, tampoc estaria malament, o, per exemple, el que preveu la reforma del Consell General del Poder Judicial, totes les, els desenvolupaments posteriors, home, doncs tampoc estaria malament.
Home, no siguin tímids, vivenda, treball, dret a la felicitat,
també, també.
No?
Tot ja, això, ja posats a demanar, demanem-ho tot.
Tots som
igual davant de la llei, etcètera, etcètera.
Amb renovar quatre funcionaris casposos.
Amb les condicions actuals i amb la dinàmica de blocs actual, etcètera, i amb l'aritmètica actual, veieu reformable la Constitució actual en Espanya? No. M'alegro que no amb el cap.
Per molt que pugui ser desitjable en alguns aspectes, no ho veig gens probable. No hi ha, no és època de consensos. No, que igual això canvia, perquè aquestes conviccions irrefutables i fermes en política duran dos telediaris. Això també és veritat. Però de moment, en aquest moment, no.
És impossible, perquè obriries un meló en què ningú sap exactament on podria acabar i, evidentment, els grans partits no volen ni sentir-ne parlar. Tu obries el meló, per exemple, de la regularització de la substitució al front del cap de l'Estat, només per això, i, bueno, esclar, te dirien, bueno, escolti, plantegem-nos el tema de...
No, home, i la qüestió territorial, per exemple, la qüestió territorial, que se'n parla tant, no hi ha un projecte alternatiu. O sigui, hi ha una crítica ferotge al sistema establert, al títol aquest setè. Hi ha unes tendències independentistes a determinades comunitats autònomes, però un projecte alternatiu, escolta, la reformarem en aquest sentit. I això es dirà, Estado Federal Espanyol i tal... Aquest projecte no existeix, amb la qual cosa, vull dir, està molt verd això d'una reforma.
A banda que és molt complicat, perquè els mecanismes de reforma de la Constitució són complicadíssims, vull dir, impliquen una sèrie de consensos que en aquests moments, en la situació actual entre els dos grans partits polítics, és absolutament impensable. Però, en canvi, quan es vol fer, perquè hi ha hagut una reforma de la Constitució...
Que el dèficit, exacte.
Suposo que...
Sí, Ramon, a veure...
El dèficit sí. Exactament, fiscal, em sembla que era, i la limitació que s'havia d'incorporar...
Ja va ser pim-pam.
Llavors, escolta'm, si es va voler fer...
24
hores. 24 hores va estar resolt. I ara, un altre canvi que també es farà, que és aquell tipus de coses que el llenguatge, el temps supera el llenguatge que es va escriure en el seu moment, que és el tema, em sembla recordar... Si m'equivoco, em corregiu. Sembla que és la paraula disminuïts, que és la que consta a la Constitució, i que serà substituïda per discapacitats, per adequar-la, evidentment, a la situació molt més real i molt més que correspon al que són els temps d'avui en dia. Això es farà amb tota normalitat, no hi ha cap tipus de problema. Per tant, si es volgués, tècnicament es podria fer, però políticament, trobar consens per reformar la Constitució, aquí ningú s'atreveix a tocar-la. Et dic, no s'atreveixen ni a tocar una cosa tan absolutament evident com és la igualtat de gènere respecte a la substitució del relleu o ocupar la posició del cap d'estat, imagina't amb altres coses.
Què t'hi han? Veig gent molt miscuit a la lectura de la Constitució.
No, perquè el Ramon deia que és molt complicat reformar la Constitució, la pròpia Constitució, en el títol desè de la reforma de la Constitució, diu: los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición, tal, tal, tal. Aprobada la reforma, imagina que si s'aprova la reforma, serà sometida a referèndum per a su ratificación. O sigui, que després s'ha de fer un referèndum. I, si no m'equivoco, després... S'ha de dissoldre el Parlament, anar a unes eleccions, i del resultat d'aquestes eleccions tornar a votar al Congrés una altra vegada si encara estan d'acord amb aquesta reforma de la Constitució. O sigui, que
és una barbaritat.
La pròpia Constitució ho fa bastant difícil
la
que es reformi.
La Constitució republicana del 31 també preveia mecanismes similars, i la reforma de la Constitució americana per això es fa per la via d'esmenes a la Constitució. Són procediments molt complicats. Això el Miquel Roca aquests dies que parlava de l'aniversari de la Constitució ho explicava, clar, la Constitució en principi redacta, està basada des del consens i la lleialtat. Si arriba un moment moment que els consensos i les lleialtats estan posats en qüestió, el procediment és dificilíssim.
No, i a més si en relació amb això que dius, tens tota la raó. Vull dir, tots els estats es doten de mecanismes de protecció de la Constitució, entre altres coses, perquè, home, aquí llavors les coses surten com surten i aquí a vegades tothom fa una mica el que li sembla, no? Però, home, la Constitució com a mínim se suposa que hauria de ser una cosa relativament inimmutable per tal de que allà es pogués, tinguessis un terreny de joc. Després les coses van com van, no? I per això cada, els estats en principi tenen tendència a autoprotegir molt les seves constitucions.
Per cert, 9:24, aquest matí l'informatiu ens hem tornat a fer ressò de declaracions de Jaime Mayor Oreja. Podem que ahir va ser un dels grans temes d'aquesta xerrada. 300 alumnes, tots ells menors d'edat, entre 14 i 17 anys, a l'Institut Cristo Rei de Madrid, institut concertat, per tant, institut que rep finançament públic. Hem recuperat alguns talls, ara els tornem a escoltar, perquè ens hem pogut mirar la conferència i, a banda de destacar altres estracanades, més enllà de les escoltàvem ahir, avui també hem pogut escoltar la directora del centre, que és Madre Cristina, i ara l'escoltarem, però abans vull que parlem d'una notícia que es veia venir, però que segurament no per esperada és menys important, que és aquesta trencadissa ja confirmada i definitiva entre Podem i Sumar al Congrés dels Diputats. Això serà ara de seguida aquí al Molt Arracó. Fem una petita pausa i quan tornem, Amana Gómez, Ramon Rovira, Xavier Melero i Tian Riba, també tindrem per fer-li 4-5 preguntes, una estona, trucarem a Pablo Iglesias, ara de seguida.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només fins al 20 de desembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 20 de desembre. Consulta condicions a opel.es.
En aquest país, tens el dret de gaudir d'un entorn sa i el deure de protegir-lo enfront del canvi climàtic. I saps per què? Perquè ho diu la nostra Constitució. Feliç 45 aniversari. Sorteig de la Constitució. Loterías y apuestas del Estado. Loterías et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
Companys del Basar d'Aldi, ja ve Nadal! Què farem?
Guanyar-nos a tots!
I amb què?
Amb els nostres regals!
Des d'aquest dissabte tens gran varietat d'aparells de massatge per relaxar-te, com el facial per només 19,99. A Aldi, el teu Nadal sempre guanya amb les millors ofertes a Basar. Així de fàcil, així d'Aldi.
Sube el volumen porque esta promo de Samsung es lo más. Llévate de regalo un Galaxy Watch 6 valorado en 319 euros al comprar el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 5 o Z Flip 5. Consulta condiciones en tienda o en samsung.com solo hasta el 17 de diciembre. ¿A qué estás esperando?
BP Ara és. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
Gaudeix de tota la saviesa del vi amb Gourmet La Vanguardia i 6 ampolles de vinyes velles. Finca Morenillo de Celler Pinyol, la Vicalanda de Bodegues Bilbaïnes i Braó d'Acústic Celler. Una selecció exclusiva valorada en 150 euros, ara per 89. La trobaràs a gourmetlavanguardia.com.
S'acosta Nadal i encara no tenim les figures del pessebre.
Saps on les podem comprar? A la Fira del Pessebre d'Olot, del 8 al 10 de desembre. Al centre de la ciutat hi trobarem figures del pessebre típiques catalanes i de qualitat. També hi haurà l'espai quilòmetre zero amb els millors regals d'artesania de la comarca, el mercat de Nadal, tallers i activitats per tota la família i Nadales al carrer.
Genial!
Fira del Pessebre, del 8 al 10 de desembre al centre d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat. Organitza Ajuntament d'Olot.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya.
Per això, durant aquest mes t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
RAC 1.
Hola a tothom, sóc l'Esther Muñoz, editora del Viatge B, i he triat el poema Ai, quin fred que fa, per felicitar-vos les festes. De fet, aquests dies recordo especialment un hivern que vàrem passar el Nadal al poble del meu pare i feia un fred terrible. Diu així: Ai, quin fred que fa, tinc les cames enrampades, tinc les mans encarcarades.
Aquest Nadal, RAC 1 puja a dalt de la cadira. Escolta el sencer a RAC més 1.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Pràcticament 9:45 del matí. Pablo Iglesias, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Bon dia, Pablo. Es veia venir, no?
Jo crec que sí. Yo creo que Podemos tenía pocas alternativas, digamos, después de estos meses. No es solamente la cuestión del veto a Podemos en el gobierno, sino que habían dejado a Podemos sin ninguna capacidad de influencia política en el grupo parlamentario. No había ningún portavoz adjunto de Podemos, por lo tanto no había firma, como sí tenían otros partidos de la coalición más pequeños. Se bloquearon varias iniciativas parlamentarias de Podemos, que sin embargo no se bloqueaban cuando eran otros partidos. Se estaba diseñando un reglamento del Congreso draconiano que rompía la tradición confederal del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Y finalmente, el día que comparece Álvarez, no dejan hablar a Jone Belarra y ponen a un ex subordinado de Álvarez. El señor Santos trabajaba a las órdenes de Álvarez hasta hace muy poquitos meses y formó parte del gobierno de Zapatero como jefe de gabinete de Moratinos. Es como, o sea, si no dejan hablar a Jone Belarra cuando toca tratar el tema palestino, pues era evidente que Podemos tenía que buscar su manera de hacerse presente en el Congreso y hacer valer esos 5 diputados, que valen lo mismo que los del PNV, que los de Bildu, que los de Esquerra. Esto es así.
¿De qui es culpa això, Pablo, si es que hi ha un únic culpable o n'hi ha diversos?
O sea, yo creo que hay que pasar página de eso. Los hechos están ahí. O sea, creo que es evidente quién vetó a Irene Montero, y también es evidente, cuando se habla de lealtad, quién hizo primero diputada, después ministra y después vicepresidenta a Yolanda Díaz, quién logró el primer gobierno de coalición de la historia, quién negoció con el PSOE para que hubiera también ministerios para Izquierda Unida y para los comunes. O sea, yo creo que los hechos están ahí y no merecen más discusión historiográfica, al mismo tiempo que la persecución a Podemos es la mejor prueba de lo que Podemos representa. O sea, toda la dinámica del lawfare, con el trabajo de jueces militantes de la derecha y de periodistas y de medios de comunicación. Todavía se sigue hablando en este país de, bueno, esa reunión de Ferreras con Villarejo diciendo: tengo una noticia falsa de Inda, pero la voy a dar. Eso es prueba de lo que Podemos representa. Y creo que Sumar ha decidido representar otra cosa. Ha decidido aliarse con algunos actores mediáticos enemigos de Podemos y asumir una relación con el PSOE muy diferente, en la que yo creo que van a tener muchas dificultades para no parecer lo mismo. Bueno, pues a partir de aquí creo que hay que pasar página. Pues es al fin y al cabo legítimo que Sumar quiera recorrer ese camino, pero el camino de Podemos es diferente y creo que eso lo entiende mucha gente. Mm.
Avui Pablo Iglesias està decebut, està resignat. ¿Cómo está?
Bueno, estoy bastante contento. Yo soy de Podemos y poder ver a mi partido en el Congreso y poder escuchar a Jone Belarra y a los diputados de mi partido, pues me hace muy feliz, porque hasta ahora eso era prácticamente imposible. O sea, tener que asumir que sentirte representado por Marta Lois, pues no era algo fácil de tragar. Y ahora, pues, mi partido está en el Congreso, con su portavoz, con sus diputadas, con su presencia, con su discurso, con una voluntad, yo creo, además, de construir un bloque de izquierda parlamentaria frente a un gobierno que ya ha dicho que se quiere apoyar más en el PNV y en Junts que en la izquierda parlamentaria, construir ese bloque con Esquerra Republicana, con Bildu y con el BNG. Y la verdad es que lo que me transmiten muchos militantes y muchos compañeros es un enorme alivio y una enorme alegría por empezar a trabajar con humildad desde una fuerza modesta, porque llegan muchos retos para empezar las elecciones europeas que van a ser cruciales.
Clar, en aquest cas, l'any que ve, eleccions al Parlament Europeu, us hi presentareu en solitari? Podem en solitari aquestes eleccions?
Bueno, eso lo tendrá que decidir el partido, la formación política. Yo pienso que Podemos tiene que estar ahí, con una política de alianzas propia. Es un contexto internacional muy difícil, con el genocidio de Israel en Palestina, con el empoderamiento de las extremas derechas en Europa, y creo que es muy importante que Podemos sea una de las fuerzas que dinamice la necesidad de que exista una izquierda europea frente al proyecto de los verdes y a los proyectos socialdemócratas, que son otra cosa. O sea, los verdes alemanes están apoyando a Netanyahu y son los que dirigen esa familia europea. Lo de Borrell no tiene nombre. El jardín europeo, la hipocresía con respecto a Ucrania, que defina sin ningún problema como terroristas las acciones de Hamas, que muy bien, pero después le pregunten por Israel y diga que no es abogado, pues yo creo que hace falta otra izquierda y hace falta gente que diga la verdad y que además sea capaz de llevar las reivindicaciones de los movimientos sociales a las instituciones, y creo que Podemos ahí tendrá un papel muy importante.
¿Y qué semblaría, por ejemplo, Irene Montero como candidata a las elecciones europeas?
Yo creo que es pronto para hablar de eso y la agenda y los calendarios los tiene que establecer el partido. Hay que esperar a que Ione hable y a que los órganos del partido se expresen. No me toca a mí anticipar nada.
Per cert, Pablo, ¿quan fa que no parles amb Yolanda Díaz?
Puf, mucho tiempo. Desde, no sé si en el mes de enero o febrero, una cosa así, hace mucho tiempo.
Hi ha hagut algun intent per part dels dos? Algun missatge per part teva o d'ella cap a tu per intentar posar-vos en contacte? O no? Simplement hi ha hagut desinterès mutu?
A mi no és un problema de desinterès, és que no me corresponde.
Ja.
Yo dirijo un medio de comunicación. Yolanda, en tanto jefa de Sumar, pues le tocará hablar con Jone Belarra, en tanto jefa de Podemos, y así deben ser las relaciones. A mí me corresponde otro trabajo. Sí, hemos intentado entrevistar a Yolanda Díaz en Canal Red y en Diario Red, y a otras figuras de Sumar que sí hemos podido entrevistar, pero mi trabajo ahora está en el periodismo, con un compromiso, con una línea editorial muy clara y dejando claro cuál es mi militancia, pero yo ya no soy un dirigente político. Yo juego en una liga diferente.
Y Pablo, ¿saps si ahí Yolanda Díaz y Ione Belarra van a hablar?
Sí, yo creo que han hablado muchas veces. De hecho, pues hasta ayer, Ione Belarra era diputada del mismo grupo parlamentario que Yolanda Díaz, entonces sí me consta que ha habido una relación constante, una relación profesional, política, como es normal.
Per tant, Ione Belarra va avisar Yolanda Díaz de la decisió de Podem de sortir del grup parlamentari en el grup mixt.
Bueno, en la información que dimos ayer se contaban todos los contactos que hizo Podemos, que fueron a través de la Secretaría de Organización, que es como toca. Hubo comunicación a Sumar, creo que la Secretaría de Organización, Lid Bestringe, habló con Vendrell. Hubo comunicación al PSOE, se lo transmitió a Simancas. Hubo comunicación con EH Bildu, hubo comunicación con Esquerra Republicana, con el propio BNG y con la propia presidenta del Congreso de los Diputados, con Francina Armengol, unos minutos antes de la comparecencia de prensa de Podemos, en la que se explicó la decisión.
Per cert, Pablo, deixa'm fer-te dues últimes preguntes. Què t'ha semblat que antics ja membres de Podem, com Jesús Santos o, sense anar més lluny, Jéssica Albiach, hagin decidit deixar el partit?
Bueno, yo creo que llevaban fuera mucho tiempo en realidad. O sea, creo que eso ha sido simplemente racionalizar una decisión que viene de atrás. Hay una cosa innegable. Hay algunos cuadros medios de Podemos que, del mismo modo que entendieron durante un periodo que Podemos era el instrumento que más les interesaba, pues decidieron a partir de un momento determinado que era otro ese instrumento. Creo que son casos diferentes. En cualquier caso, el de el de Jessica y el de Jesús, pero creo que en realidad llevaban fuera de Podemos mucho tiempo. Podemos durante algunos años era una formación política que generaba unas enormes expectativas para muchos cuadros que han cambiado muchas veces de partido. En el mundo Sumar hay mucha gente que ha pasado por el PC, por Izquierda Unida, por Podemos, por Más Madrid, después por Sumar. Digamos, hay un tipo de profesionales de la política que tienen esa habilidad de tratarse de agarrar al barco que en cada momento consideran más fuerte para sus intereses, y bueno, esos perfiles siempre van a existir en política. Los momentos difíciles también son muy hermosos porque sirven para saber quién se cree un proyecto político y quién, digamos, no tanto.
I, Pablo, clar, ara com queda l'acord econòmic amb Sumar? Sense anar més lluny, de Colau va parlar de tallar l'aixeta a Podem, si partia Òperes.
La verdad es que no tengo mucha idea de eso. Creo que la cuestión de los dineros no ha sido un elemento determinante para tomar la decisión. Podemos, nadie está para calentar en el sillón, está para hacer política. Si esto supone que hay menos recursos, bueno, pues habrá menos recursos, pero lo fundamental es estar en el Congreso para que tus diputados trabajen, lleven a cabo iniciativas, presenten enmiendas, proposiciones legislativas para que puedan hacer su trabajo como diputados. No es el estilo de Podemos estar cómodos en el sillón y mirar la pela. Y la verdad es que no sé cómo quedarán las cosas.
Pablo Iglesias, bon dia i moltes gràcies.
Gràcies a vosotros, un abrazo fuerte.
Una abraçada a casa, Pablo. Ara vull escoltar Ana Gómez, Ramon Rovira, Xavier Melero i Tian Riba, quan són les 9:40, però deixeu-me afegir un altre veu també a la tertúlia. Anton Losada, bon dia.
Hola, bons dies.
Què tal, Anton, tot bé?
Todo bien, todo bien.
Has pogut escoltar ara la conversa amb el Pablo Iglesias, no?
Sí, he podido escuchar una parte, ¿no?
Que
me ha llamado mucho, si me permites la atención, sí. Una cosa, ¿no? Que alguien debería explicarle a Pablo Iglesias que igual que es legítimo que él discrepe de los demás y las razones de su discrepancia sean su idealismo y su convicción política, también cabe la posibilidad de que otros discrepen de él, no porque quieran hacer carrera política o sean profesionales, sino porque también tengan ideas, ideales y honradez.
Ho dèiem, la ruptura entre Podem i Sumar, que segurament es veia venir. De fet, Pablo Iglesias, i ara recordàvem a micro tancat amb el Ramon Rovira, que fa un... quan estàvem a Madrid fent programa des de Madrid, no?
Sí, em sembla que va ser els dies de la investidura,
sí.
Que Pablo Iglesias va venir a la tertúlia, dimecres devia ser, exacte, el dimecres, vam coincidir, i allà ho va dir clarament, que ell veia claríssim que hi havia un trencament.
No t'ha sorprès, entenc, Anton?
Bueno, a mí me ha sorprendido el momento, pero yo creo que esto hay que colocarlo en una secuencia. Una secuencia que arranca en el debate sobre el ministerio para Podemos, ¿no? Que supongo que no lo pedían por los cargos ni por los dineros del ministerio, sino para hacer política, no como hacen los demás, que piden los ministerios para ser profesionales de la política, al parecer. Y después tienes que ver la secuencia de lo que ha pasado. La que era la mano derecha de Irene Montero en el ministerio se convierte en la directora de comunicación de Yolanda Díaz, ¿no? La líder de Podemos en Cataluña abandona a Podemos. Nacho, el que iba a ser ministro, abandona Podemos porque Podemos no le permite o no le deja ser ministro, porque no es que quisiera un ministerio, quería un ministerio para una persona concreta, no para Podemos. Y ayer mismo, yo es que creo que ni en la vida ni en la política las casualidades existen, ¿no? Y ayer mismo sabíamos que el líder de Podemos Madrid abandonaba el partido, con fuertes críticas a la dirección. Entonces, si lo ves, es una secuencia de detonación del partido. Yo creo que lo que vio la dirección de Podemos es que si nos quedamos aquí más tiempo vamos a ir... el polo de atracción que representa Sumar es tan fuerte en este momento que nos va a ir quitando poco a poco, nos irá desgajando poco a poco y nos iremos desvaneciendo, como decía el replicante de Blade Runner, como lágrimas en la lluvia, ¿no? Y entonces lo que han hecho es aumentar los costes de salida. Se van ellos, antes de que se vayan nadie más, levantan un muro de protección, que es el grupo en el grupo mixto, el grupo de Podemos, y es un muro construido claramente para que el que quiera salir, pues que lo diga y que lo diga claramente, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlo, y es lo que explica seguramente el timing, las formas y el momento, ¿no?
Ana Gómez.
A veure, és complicat. D'una banda, és evident que Pablo Iglesias, des del meu punt de vista, té raó en que Podemos ha molestat des de fa 8 anys a tothom que vol que les coses canviïn molt poc o que canviïn molt poc a poc. El que passa que jo crec que ells no porten bé el mentrestant. És a dir, està bé voler canviar-ho tot, però mentrestant s'han de fer una sèrie de decisions polítiques, s'ha d'anar convencent sobretot a l'electorat, perquè és clar, Podemos també se li oblida que l'electorat no ha respost tan massivament com ells suposo que s'esperaven, i no han anat a més sinó a menys. Per tant, aquest mentrestant s'ha de mesurar amb molta cura, perquè en definitiva és l'elector el que decideix què vol canviar, i aquest mentrestant no el porten bé la disciplina, i és evident que Sumar doncs ha fet tot el possible perquè Podemos marxi. Vull dir, no crec que marxin ells, sinó més aviat que els han obert la porta de sortida. Jo sóc una gran defensora de Irene Montero, perquè em sembla una de les persones més valentes com a dona que ha tingut la política espanyola en molt de temps, però clar, només amb idees no es canvia el món, necessites el suport de l'electorat i necessites una certa disciplina de partit, perquè si no és impossible fer política. No m'ha agradat gens això de que diu Pablo Iglesias, que aquells que no pensen com ell doncs són professionals de la política. Professionals de la política ho són tots, tant de bo fossin més professionals de la política, potser la cosa aniria millor, però entenc perfectament que Podemos doncs no vulgui ser allí els que només aplaudeixen la claca de Sumar. Crec que han fet bé d'aguantar la investidura, perquè almenys han donat una oportunitat de que no governi la dreta, però clar, no sé si Pedro Sánchez ho tindrà pitjor pels independentismes o per l'esquerra. Ja és una cosa històrica que l'esquerra doncs tens 4 persones i tens 3 partits, però sap greu, però en definitiva jo penso que Sumar representa l'esquerra més propera el que era abans Izquierda Unida, i Sumar ara en aquests moments doncs és una altra cosa, i el PSOE és molt llest, està dividint a l'independentisme, està dividint a l'esquerra, però veurem si li surt bé, perquè és clar, tanta divisió, cada mesura que haurà de prendre el govern l'haurà de pactar amb tanta gent que se li farà de nit.
Melero, Ramon Rovira i Tian.
Pues jo la veritat és que com tot això de Podemos i de Sumar no ho he entès mai. O sigui, no ho he entès des del començament, des de la renúncia a la vicepresidència del Pablo Iglesias, la presentació a la candidatura a la Comunitat Autònoma de Madrid, en fi, tot el que va passar, que els ha conduït d'una vicepresidència del govern, com parlàvem abans amb el Tian Riba, d'una vicepresidència al grup mixta amb un període de temps rècord, lo qual seria assombrós si no penséssim en aquells partits d'esquerres, de la facultat dels anys 70-80, l'objectiu dels quals a la vida era només anar-se ascendint, i passar de Partit Comunista Reconstituït, Partit Comunista Reconstituït Internacional, Partit Comunista Reconstituït Internacional, Obrer Revolucionari, etcètera, etcètera, mm-hmm. sense que ningú des de fora fos capaç d'entendre quin era el matís i quina era la diferència entre ells. Jo crec que a l'electorat de l'esquerra que pot representar Podemos i Sumar sempre ha estat des de la transició en torn a un 20% que es van repartint. Ara semblava que aquest grup de perennes de facultat es feia amb el control d'aquest 20%, i al final acabaran com a l'Enrique Curi, o recordeu els temps aquells de la debacle després del Julio Anguita d'Izquierda Unida.
Sí, és com allò de la pel·lícula aquella, La vida de Brian, no? El Frente de Liberament de Judea, el Frente Revolucionari...
Sí, avui diu l'Enric Julián en un article doncs, molt divertit.
Exacte. Sí. Aquella història tan divertida de la pel·lícula. El que passa és que això té alguns elements que em sembla a mi que cal considerar. En primer lloc, sempre en els partits polítics, quan hi ha un relleu a la cúpula, i sobretot si aquest relleu es produeix d'una forma digital, i vull dir, edit, com ha sigut el cas, hi ha una necessitat de matar el pare. Això és així històricament. Quan algú nomena algú, aquest nomenat necessita, per raons, diguem-ne, fins i tot de reafirmació personal, passar comptes o diguem-ne...
Autoritat.
Exactament, és un principi d'autoritat, i per tant, Yolanda Díaz necessita... apartar claríssimament tot el que significa el món de Pablo Iglesias. No ens enganyem.
És un clàssic, Mas Puigdemont...
Ha sigut així sempre, fins i tot Pujol amb el seu moment, amb els seus... És a dir, sempre ha sigut així i ha passat en tots els partits polítics. Aquesta és una consideració que jo crec que no hem de perdre de vista, i passa pràcticament amb totes les ideologies, siguin d'esquerra, siguin de dretes, sí. Aquesta necessitat d'acabar amb el... per dir-ho d'alguna manera, de matar el pare, no? I la segona qüestió, hi ha una tercera, jo crec que dins del món del govern, el govern de Pedro Sánchez, se li compliquen les coses, se li compliquen d'una forma emprenyadora, perquè si fins ara ja havia de negociar amb sis cada vegada que volgués fer un projecte de llei o que volgués fer algun tipus de... o tancar una majoria, ara set, i a més uns cinc, que són determinants, perquè són tan determinants els cinc de Podemos com són els cinc de Junts. I escolta, mira tu com ha hagut d'anar, o qui diu els de Junts, diu els d'Esquerra Republicana. Mira com s'ha hagut de pactar i a quins acords s'han hagut d'arribar per tal de tenir aquests vots. Per tant, segons on posin el llistó els de Podemos, li poden complicar la vida d'una forma exponencial al Pedro Sánchez. I després, l'Anna abans deia una cosa, no sé si ho he interpretat bé, diu que el PSOE divideix l'esquerra i divideix els independentistes i que li surt molt bé la jugada. Mira, l'esquerra, no ho sé si és una estratègia maquiavèlica del Pedro Sánchez i del PSOE, jo estic més amb la línia del que diu el Xavier Melero, aquesta capacitat d'autodestructiva que no he entès mai, però que l'esquerra la té, la porta a l'ADN i que necessàriament doncs van sortint allò, cada vegada el revolucionari, el partit obrero, no sé què, el marxista-leninista, i sempre van fraccionant, això sí, i pel que fa als independentistes, que tampoc els cal que faci res, perdona mana, que faci res el Pedro Sánchez, perquè
ells ja venen dividits de casa,
vull dir, clar, això no. Mateix, que ara estiguem parlant d'una negociació, no sé si el Sergi voldrà entrar-hi o no, una negociació en la qual facin falta dues taules amb dos verificadors diferents. Ostres, tot això és molt, molt difícil d'entendre i de pair tot plegat. Per tant, no li cal fer gran coses al Pedro Sánchez. Simplement mirant, crec que ja en té prou com perquè els altres li vagin fent la feina.
Jo quería discrepar un poco, si puedo.
Jo també, però...
Fem Anna i Anton. Anna i Anton.
No, primer que tot volia dir una cosa, que abans m'he equivocat amb el periòdico, que he mirat així a grosso modo la portada i m'ha semblat que no feia propaganda de la paritat i m'he equivocat, ara ho he mirat bé i a més l'Albert Sáez així m'ho ha dit. Doncs el que intenta el periòdico amb la seva portada no és dir que està força bé la Constitució actual, sinó que reformar-la perquè sigui paritària i les dones ens hi puguem sentir incloses. Per tant, perdona Albert i el periòdico en general. I en quant al que dieu, jo crec que no té res a veure la divisió que pugui tenir l'esquerra ara amb la divisió de l'independentisme. És veritat que Pedro Sánchez li ha anat bé que Esquerra i Junts no anessin a la part, perquè li ha donat la possibilitat de pactar l'anterior legislatura amb Esquerra i deixar de banda Junts, que en principi avui en dia semblava que era la que anava més de veritat per demanar la independència de Catalunya, però també és veritat que l'Esquerra, doncs ella mateixa ja es divideix ella soleta. Però no us oblideu que Pedro Sánchez és un supervivent i que, per tant, d'aquesta, el que ara semblaria una atomització del Congrés dels Diputats, ell en podria treure uns rèdits. Perquè si això no va bé per la banda de l'independentisme, que tens raó, Ramon, de que doncs, s'ho han de fer mirar, perquè si dels 2 milions passarem a un i potser aviat 300.000 uh-huh. i el senyor Illa guanyarà per majoria absoluta. En això tens raó. Però Pedro Sánchez també ha de veure que no és fàcil reformar Espanya sense els independentismes i sense els nacionalismes. Per tant, per molt que ell ara no arribi a bon port aquesta legislatura que ha intentat, després haurà de tornar a unes eleccions. Si no li va bé, per la banda de l'independentisme, dirà que no ha pogut reformar Espanya o que no ha pogut canviar la forma d'entendre la pluralitat nacional perquè els independentismes l'han estirat massa. I si no ho pot fer per l'esquerra, doncs dirà que Sumar pretén unes reformes que són absolutament inviables avui per avui. Per tant, amb ell no li va tan malament aquesta atomització, perquè si hagués de tornar a les urnes, doncs jo crec que ho podria, tindria una excusa per fer-ho. I en quant a l'independentisme, doncs això ja ho he dit mil vegades i ho torno a dir, fins que no es posin al cap que si no van junts sempre perdrem, doncs no hi ha res a fer. Jo crec que en aquest cas han de fer una reflexió, han de fer uns exercicis espirituals, deixar per més endavant qui té la supremacia del nacionalisme català quan a les urnes i posar el país per davant. Això és l'únic que els demano i crec que és l'únic que entendria la ciutadania. D'una altra banda, ens tornarà a abocar a la residualitat en la que hem viscut molt de temps.
Anton Losada ha dit que volia discrepar. Deixeu-me fer una petita pausa per la publicitat i quan tornem, Anton Losada agafa la paraula i discrepa i també escoltem què n'ha de dir Tian Riba ara de seguida.
RAC 1. després d'emocionar a Cannes, Tòquio, Londres i guanyar el Gran Premi del Públic a Sitges, arriba Robot Dreams. Brillant, hipnòtica, una carta d'amor a l'amistat. Una pel·lícula de Pablo Berger, director de Blancaneus. Robot Dreams. 6 de desembre, només als cinemes.
Nescafé Dolce Gusto.
Un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop. Per aquest Nadal, pensat per gaudir, fet per compartir, fet per regalar. Un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop.
Nescafé Dolce Gusto. El teu coffee shop per Nadal a casa.
Un coffee shop.
Aquest Nadal, vine a Parc Central. Més de 100 botigues de moda, restaurant, cinema i supermercat t'estan esperant. Ai, no ho saps encara? Tenim el tió de Nadal més gran de Tarragona. Viu el Nadal en família a Parc Central. Recorda que obrim diumenges i festius. Pots consultar el nostre horari a la web de Parc Central, al centre comercial de Tarragona.
A l'illa trobaràs la màgia del Nadal a cada racó.
Vine a veure la gran maqueta en moviment Ciutat Noel i gaudeix de la pista de patinatge i de les actuacions musicals els caps de setmana.
Hem preparat tallers infantils de manualitats i la bústia del Pare Noel perquè deixis la teva carta. Com sempre, t'esperen les nostres botigues, restaurants i el nou Umbracle.
I obrim tots els diumenges de desembre. L'illa s'omple de Nadal i t'està esperant.
Només hi ha una cosa capaç de superar el vertigen davant del que desconeixes. L'adrenalina que sents quan ho proves. Descobreix el Cupra Formentor híbrid endollable amb etiqueta zero per moure't lliurement. També amb entrega immediata per 300 euros al mes en MyRenting. Entrada 9.092 euros. Beneficia't del pla Moves. El que et fa por et fa sentir. Xarxa Cupra de Catalunya.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà del 6 al 10 de desembre perquè puguis fer realitat les teves idees. IKEA Badalona tancarà el dia 10. Més IKEA.es/Catalunya.
Aquest any deixo el trineu al pàrquing d'Aena, que és a un pas de l'avió, i així m'estalvio d'anar carregat amb tants regals.
Reserva i aparca els nostres pàrquings. Aena, aeroports per tu.
Dime, niño, un bestseller, el más vendidito del año, que sea de tapa dura y de un escritor peruano.
Al teu Nadal li falta FNAC, el lloc on trobaràs els millors regals i idees per encertar-la aquest any. Et falta FNAC.es.
Escolteu amb atenció, apassionats de l'art. Les Muses, la mostra d'art contemporani de l'Escala, desplega la seva segona edició del 8 al 10 de desembre.
Descobriu exposicions úniques, endinseu-vos en tallers creatius i en els fascinants mons creats per més de 70 artistes. No us perdeu aquesta experiència on cada racó de l'Escala es converteix en un espai dedicat a l'art.
Les Muses, del 8 al 10 de desembre a l'Escala. Vine a descobrir Les Muses, on l'art pren l'escala.
Perquè el meu millor pla de Nadal és cinema, crispetes i veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Aquestes festes gaudeix en versió original subtitulada de Wonka i moltes estrenes més a Cinesa. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a Cinesa.es.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
El perquè de tot plegat.
9:57, Anton Losada volia discrepar. Endavant, Anton.
Bueno, sí, siempre se habla mucho del carácter autodestructivo de la izquierda y... Está la escena de Monty Python, ¿no? Que yo creo que la hemos citado todos alguna vez en la vida. Pero, hombre, no deja de ser curioso que no tengamos presente, como por ejemplo, el récord de autodestrucción de un partido en España no lo tiene la izquierda, lo tiene la derecha, se llama UCD, que pasó del gobierno prácticamente al grupo mixto. O que hablemos de la voluntad y la división en la izquierda cuando en la misma semana en la que Vox ha anunciado que rompe relaciones con el Partido Popular. Entonces, la división en política es algo... que forma parte del propio ejercicio de la política y no es especialmente intensa en la derecha o en la izquierda. Depende del momento, depende del lugar, depende del país, depende de la cultura política, ¿no? En segundo lugar, yo es que creo que lo que está pasando va mucho más allá de los conflictos personales o el determinismo a la autodestrucción de la izquierda. Lo que tenemos enfrente es un conflicto ideológico y organizativo que ya comentamos aquí en alguna ocasión, en esta misma tertulia, que es que el modelo que tiene Sumar es un modelo al servicio de liderazgo de Yolanda Díaz, donde las decisiones se toman de forma colegiada y todos los socios relevantes se sientan en la mesa en pie de igualdad, y Podemos quería otro modelo, y lo quiso desde el principio, que era, bueno, Sumar es una nave nodriza a la que yo me engancho cuando me conviene para repostar, y después me desengancho porque yo soy diferente y yo quiero tener un estatus diferente y comportarme como, no como parte del proyecto Sumar, sino como alguien que utiliza Sumar como un instrumento. Eso fue así, eso fue lo que retardó completamente la confección de las listas en su momento, y es lo que explica buena parte de lo que está pasando. Y lo que acaba de pasar ahora es que, bueno, Podemos ha dado un salto. Yo creo que lo que está haciendo Podemos es, una vez constatado que seguir en el grupo de Sumar solo iba a conducirle a una lenta sangría, ¿no? Por el polo de atracción que supone Sumar, pues ha decidido huir hacia adelante. Esto es una huida hacia adelante del libro. Lo que no sabemos es si es una huida hacia adelante, hacia ninguna parte, o como mucho al grupo mixto, o es una huida hacia adelante, hacia algún sitio. Y ahí hay dos incógnitas que van a determinar eso. La primera es qué papel se le va a dar en la mayoría que gobierna en este momento. Todo el mundo da por hecho que el PSOE va a negociar directamente con Podemos. Yo tengo mis dudas. Primero porque eso le genera un problema.